Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Molt bona tarda. Comencem el Plusvàlua, el programa sobre economia en valors de Ràdio Estel i Ràdio Principat. I parlarem sobre temes importants avui, perquè estem una mica de ressaca electoral i tenim ja temes per tractar, temes per reflexionar, com per exemple la creixent extrema dreta i també els partits antieuropeus que ens porten, doncs, relacions més conflictives amb alguns temes, com podria ser, per exemple, la immigració. Parlarem d'aquest tema, però també parlarem sobre la llei del BCN World que tira endavant amb el suport de Convergència i Unió, del PSC i el suport parcial d'Esquerra Republicana i el PPP. A més, el crèdit inicia una lenta recuperació. Aquests seran els temes que tractarem a l'Àgora, la segona part del programa, amb els nostres tertulians d'avui, el senyor Claudi Cervelló, el senyor Anton Gasol i la senyora Eva Geli, però abans un tema de fons. Entrevistarem el senyor Xavier Grau, delegat territorial de l'ONCE Catalunya. Listen to the pouring rain, listen to it pour. And with every drop of rain, you know I love you more. Amb un dia plujós, avui el nostre tècnic Jordi Carretero ens ha preparat un programa ple de pluja, de rain, com aquest d'aquesta cançó que es diu Rain, de José Feliciano, amb la que comencem l'editorial d'avui. L'Organització Nacional de Cecs, coneguda com la ONCE, agrupa un col·lectiu de més de 70.000 persones i pilota una potent i meritòria fundació de la que en depenen directa o indirectament més de 130.000 persones. L'ONCE desenvolupa una lloable tasca per facilitar el procés d'adaptació i inserció a les persones amb deficiències físiques, en especial les visuals o cegueses, tant de naixement com sobrevingudes. Les principals activitats de l'ONCE es desenvolupen mitjançant serveis educatius, culturals, esportius, tècnics i tecnològics, de suport a la mobilitat i, en especial, d'impuls a l'ocupació, amb l'objectiu concret de que els seus socis i afiliats puguin assolir una integració plena i real a la societat. En aquest sentit, és evident que dins d'aquest objectiu d'inserció plena a la societat hi figura de forma preeminent i prioritària el procurar l'activitat laboral de la seva gent. Aquesta tasca no és gens fàcil. Es realitza a base de dues grans línies d'actuació. En primer lloc, l'ocupació directa dins la pròpia organització, tant en la tasca tradicional de venda dels seus productes de joc com dins l'entramat empresarial de la seva fundació, que disposa d'un ampli conglomerat d'empreses de sectors ben variats. En aquest camp de l'empleabilitat de la gent, la segona gran línia d'actuació de l'ONCE correspon a un procés de sensibilització de la societat cara a les ofertes de treball per a les persones amb disminucions. Així, la Fundació ONCE disposa d'una empresa pròpia de col·locació que, amb el nom de Inserta, treballa de cara a l'ocupació dels seus col·lectius. A més, en concret, realitzen campanyes de cara a les empreses a efectes de que dins dels seus possibles programes de responsabilitat social entenguin que, com a element fonamental de la seva actuació social, hi hauria de figurar l'oferta d'ocupació a les persones amb deficiències físiques. El senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, ens preparava aquesta editorial per obrir la nostra entrevista d'avui amb el senyor Xavier Grau, delegat territorial de l'ONCE Catalunya. Bona tarda, senyor Grau.
Molt bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres per convidar-me.
Expliqui'ns una mica com va néixer la ONCE, perquè és una entitat que és com tant de casa nostra, que és de tota la vida, que quasi no ens en fem el càrrec.
Doncs l'ONCE va néixer com a tal, com a Organització Nacional de Cecs, el 13 de desembre del 1938, gairebé acabada la Guerra d'Espanya, i per la voluntat d'una sèrie de gent que havien patit, doncs, en general ferides de guerra, i havien perdut la visió, i van demanar doncs que en lloc de cobrar pensions volien aportar valor a la societat. I això va ser una mica el detonant. Malgrat això, cal dir que aquesta gent van agafar l'exemple ja d'altres associacions de secs que existien abans de la Guerra Civil i que s'havien dedicat a vendre loteries o petites loteries. Aquí a Catalunya jo crec que tenim una llavor molt important de la ONCE, que és el Sindicat de Secs de Catalunya, que abans de la Guerra Civil va estar comercialitzant un cupó, unes butlletes que comercialitzaven les persones cegues, i a diferència de la resta de lo que feien la resta d'organitzacions de secs que hi havia a Andalusia o altres llocs de l'Estat, es preocupaven tant de que els secs catalans tinguessin per a menjar i per a dur una vida digna com de que tinguessin també per a fer front a les seves necessitats culturals, educatives i de formació. És a dir, que cuidaven d'alguna manera el cos i l'ànima, no? I casualment enguany és el 80è aniversari de la creació del Sindicat de Catalunya i del primer cupó que es va sortejar en l'any 34, concretament el 18 de juny.
És a dir, que d'aquí ben poc.
D'aquí ben poc, i nosaltres, la ONCE, per a fer celebrar aquest aniversari, per a reconèixer, no?, el paper del sindicat de secs com a llavor de l'ONCE al nostre país, doncs el cupó del dia 18 de juny estarà dedicat a aquest sindicat de secs amb una recreació del cupó que es va sortejar en l'any 1974 i que es vendrà a tot l'Estat. A tot l'Estat es vendrà aquest cupó amb la recreació del primer cupó del sindicat de secs pel seu 80è aniversari.
Imagino que la vida, senyor Grau, d'una persona cega en aquella època hauria de ser molt diferent que la vida d'una persona cega avui en dia. Però probablement la vida avui tampoc és fàcil. Quines característiques o quines dificultats es pot trobar avui una persona amb una ceguesa de naixement o amb una ceguesa per accident o per qualsevol circumstància?
Doncs, evidentment, amb moltes menys, com comentàveu, que les que hi havia, sobretot abans de l'any 34, no? Abans d'existir les organitzacions de secs, doncs els secs o bé tenien la sort de caure en una família bona, per dir-ho d'alguna manera, o estaven condemnats a no poder dur endavant una família o a haver de guanyar-se la vida tocant instruments al carrer, no? Però, malgrat no haver les mateixes dificultats, seguim tenint dificultats. La dificultat principal és que no hi veiem. És una qüestió evident, però és que tampoc no n'hi ha moltes altres més que directament siguin intrínseques a la nostra condició de persones cegues. No hi veiem, i això ens suposa que tenim certes dificultats a l'accedir a determinades qüestions, a accedir a la informació, sobretot, i a l'entorn, no? Malgrat això, doncs, per a superar aquestes dificultats hi ha una sèrie d'ajudes, de suports que dona la entitat, que al final el que aconseguim és que les persones cegues del país, en lloc d'aportar despesa a la societat, doncs aportin benefici. La nostra màxima intenció és que tots puguem desenvolupar una vida el més normalitzada possible i que poguéssim treballar, que poguéssim tindre unes famílies, que poguéssim pagar molts impostos a l'Estat o al país, però perquè realment, en lloc de ser una càrrega, doncs aportéssim, no?
Senyor Xavier Grau, delegat territorial de la ONCE Catalunya, començava parlant d'aquestes primeres associacions que van començar no tant per el suport econòmic a les persones cegues, sinó sobretot perquè elles mateixes el que volien era treballar, no tant preservar la seva seguretat econòmica, que m'imagino que també, sinó ser útils a la societat. Això avui dia la ONCE ho manifesta.
Sí, efectivament. Jo crec que la intencionalitat dels primers secs que van organitzar les associacions estaria compartida amb el que comentàveu. I avui en dia, evidentment, la ONCE és un dels seus principis fonamentals, no? De forma directa, doncs, a través de la pròpia entitat, el que les persones cegues o amb greu discapacitat visual puguin ser útils i puguin aportar valor a la a la societat, cadascú dins de, dins de les seves, dins del seu condicionament personal, ja, no tothom serveix per a desenvolupar una tasca o desenvolupar-ne una altra. No tots els sexes saben fer de tot, ni molt menys. Ens passa exactament com les persones que viuen. Llavors, el que volem és que s'aconsegueixi un desenvolupament personal ple, que hi hagi, que desapareguin totes aquelles dificultats que tenim sobrevingudes pel tema, perquè no tenim un sentit operatiu, o el tenim poc operatiu, perquè hi ha molta gent també que veu poc i que té grans dificultats, no? I que siguessin capaços d'aportar a la societat. Però, a més, ens van plantejar, amb aquesta història de la ONCE, doncs ens van plantejar ser solidaris també amb altres col·lectius de persones que tenien altra discapacitat diferent a la visual, no? Persones que no tenen discapacitat sensorial, i per això van crear l'any 88, l'any passat en vam celebrar també aniversari conjuntament amb la ONCE, la Fundació ONCE d'Atenció a Persones amb Discapacitat, que té dos objectius fonamentals, que primer, treballar per a l'eliminació de barreres en general, ja siguin arquitectòniques, ja siguin de la comunicació, ja siguin per a treballar per l'accessibilitat, per dir-ho d'altra manera. I segon objectiu, el fonamental, que jo crec que preocupa molta gent d'avui en dia d'una forma directíssima, que és per crear ocupació, no? per aconseguir que les persones amb discapacitat que vulguin i puguin treballar, puguin i treballar d'una forma digna i puguin guanyar un sou amb les dificultats que té una persona que no té discapacitat, perquè n'hi ha, no tot és la feina, però que puguin fer-ho, que almenys, com a mínim hi hagi l'oportunitat. No?
L'ONCE, des d'aquell 1938 fins ara, ha crescut moltíssim. Expliqui'ns quin és l'estat de situació avui de l'ONCE.
L'estat de situació de l'ONCE és que jo crec que és una entitat que és gairebé patrimoni de la societat, no? És una cosa molt nostra, molt arraigada, doncs, en el país, en els pobles, en les ciutats, amb les comarques, a tot l'estat, perquè està formada per gent que ve del territori. I és una entitat, doncs, que està donant un servei importantíssim a les persones cegues i està col·laborant amb persones amb altres discapacitats. I, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, ens agradaria que fos diferent, doncs és una entitat que no es manté al marge de lo que succeeix a la societat en general. És una entitat que està a la que li afecta la crisi, que tenim més dificultats de les que teníem per a vendre els nostres jocs, perquè el mercat està una mica més complicat i perquè hi ha més operadors i perquè doncs, el mercat té una determinada evolució, però és una entitat ara mateix sòlida, que dona un bon suport a les persones amb discapacitat en general. Mira, un exemple que és paradòxic, però que és una cosa amb la que ens estem trobant tot sovint, és que avui en dia la persona amb discapacitat que ven cupons o ven als jocs de la ONCE, en moltes famílies, malauradament, és la persona que manté la família. Per què? Pues perquè
el que havia de ser potser un suport a més a més, no?
Exacte, no. O que en una altra època potser, mira, ostres, tinc un germà amb discapacitat o tinc un fill amb discapacitat, mala sort, no? Que, doncs ara mateix el que ens estem trobant és que, com passa també amb els pensionistes, no? Que estan ajudant molt als seus fills, la gent gran, doncs amb el tema de les persones amb discapacitat, malauradament, doncs la parella s'ha quedat sense feina o els fills, els pares s'han quedat sense feina i són ells els que en moltes ocasions mantenen la família. Això té un doble enfoc, no? Per una part és una qüestió que no és bona, perquè has d'ajudar algú que no pot treballar o que no pot tindre una estabilitat econòmica, però per l'altra banda doncs també dona valor a la discapacitat i a la tasca que fa l'entitat, no? Al dir, gràcies a la feina de gent que sense la ONCE no podria desenvolupar una feina digna, doncs està vivint no només ell, sinó que ell i la seva família, d'una forma digna i per a tirar endavant. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, cause he ain't here with me. Hey, window pane, tell me, do you remember?
Doncs amb aquest I Can't Stand the Rain de Tina Turner continuem aquí al Plusvàlua de Ràdio Cel i Ràdio Principat fent una entrevista amb el senyor Xavier Grau, delegat territorial de l'ONCE Catalunya. Ens explicava com més de 70.000 persones avui tenen una feina directa dins de l'organització de la ONCE. No només això, sinó que ens explicava que són el suport principal, en molts casos, de tota una família. Però, a més, la ONCE també dona, directa o indirectament, suport a 130.000 persones. És a dir, que la tasca de treball directe i indirecte és molt gran, i més en aquests moments. I jo em preguntava també una altra línia en la que treballen, que és aquesta sensibilització a les empreses per tal de que incorporin en els seus, dins del seu personal, persones amb ceguesa. Com realitzen aquesta tasca?
Nosaltres fem una doble tasca amb el tema de l'ocupació, no? Per lo que respecta a l'ONCE estrictament dita, fem el que vostè comenta de fomentar que les empreses acullin persones amb discapacitat visual amb el seu sí, però també des de la Fundació ONCE ho fem amb persones amb altres discapacitats, no? A Catalunya hi ha ara mateix al voltant de 500 i escaig persones que no treballen a l'ONCE. Cegues, perdó, que no treballen a l'ONCE, persones afiliades cegues que no treballen a la ONCE. Quan vas a parlar amb un empresari de que agafi una persona amb discapacitat o que agafi una persona cega per treballar a l'empresa, el primer que crec que cal fer és treure complexes, no? Nosaltres, treballant a l'empresa ordinària, hem de donar el mateix rendiment que dona un altre treballador. Ja? No, si doncs hi hem de fer qualsevol tasca, doncs l'hem de fer com a mínim amb les mateixes condicions i la mateixa productivitat, ja? Per tant, hem de treure-li una mica la por a l'empresari i dir, escolta, ara agafo una persona cega i si no funciona què passarà, no? Si no passa el període de prova llavors tindré un problema. Doncs no tens un problema, tens el mateix que tens a qualsevol altre treballador. Si no funciona, doncs no li podràs o renovar el contracte o no podrà passar el període de prova. Jo crec que abandonant aquests prejudicis o aquestes qüestions que poden fer una mica de por d'entrada és com s'entra bé a les empreses i les empreses ho entenen. Al final, això el que porta és que realment la persona que contracta se'n dona compte que aportem un valor positiu a l'empresa. Jo no diria que millor que altres treballadors, però com a mínim igual. I amb algunes consideracions doncs fins i tot més positives que possiblement doncs no s'havien descobert abans o no es coneixien. Hi ha algunes qüestions de la manera de fer les tasques o de sensibilitats o de productivitat, doncs que ho fem molt bé i la gent a vegades, els empresaris no coneixen. Jo el que sempre animo és, escolta, prova-ho, no? Ho provem i si no funciona, doncs cap problema, com un altre treballador normal. I fer la nostra gent és, això ho coneix, està molt mentalitzada i treballa en aquest sentit. Una dada que pot ser d'interès, nosaltres tenim un pla a la ONCE i la seva fundació que tenim el compromís de, amb 10 anys, comptats a partir del 2011, crear 15.000 llocs de treball o llocs ocupacionals a tot l'Estat i crear-ne i fer 30.000 accions individuals de formació, no? Precisament per a promocionar l'ocupació. Doncs,
15.000 llocs de treball
en 10 anys per a persones amb discapacitat, uh-huh. Vale? I 30.000 formacions, tenint la formació com una formació individual d'una persona, no? Formar 30.000 persones.
Formació que imagino que és en una vida, poder portar una vida
normal? No, aquesta formació es refereix directament a qüestions referides directament a l'ocupació.
Uh-huh. A la feina que s'hagi d'exercir.
Doncs informàtica o el uh-huh. que convingui, cada ofimàtica, el que li convingui. Doncs, tancat el primer trimestre d'enguany, això funciona des del 2011, teníem ja al voltant d'uns 11.000 llocs de treball creats des de...
Ja havíem fet la feina, pràcticament.
Bueno, no pararem, sí, però vull dir que al final, ho dic per a marcar una mica la diferència. perquè a vegades sí que m'ho pregunten, què passaria si l'11 no existís? Doncs mira, tot això que tenim, mm-hmm. doncs no existiria. Per tant, crec que entre tots, i quan dic entre tots vull dir entre tots els ciutadans, nosaltres els primers, però els ciutadans que ens ajuden també cada dia amb la compra dels nostres jocs i els nostres cupons, val la pena que cuidéssim, perquè és un patrimoni que tenim que funciona bé, que no té beneficis, perquè l'11 no té marge, no té beneficis, tot ho invertim en ajudar les persones cegues i les persones amb discapacitat i resultats estan aquí, eh? Es poden tocar. I a més, és estranya la persona o és estranya la família que no conegui algú o que no tingui algú al seu entorn o que no hagi passat amb el llarg de la seva vida algú que hagi tingut o que hagi estat ajudada per l'ONCE de la seva fundació. O sigui que som una peça necessària i útil per a la societat i per això volem que la societat se senti també com... que se senti com que són patrimoni d'ells, no?
Mm-hmm. Senyor Grau, aquí, quan hem posat la música i hem xerrat una mica així fora de micro, el senyor Claudi Cervelló, que ens acompanya per la tertúlia de després, que és conseller municipal del districte de Sant Andreu de Barcelona, però també és molt especialista en temes de tecnologia. Comentava les dificultats actuals de l'accés a la informació uh-huh. i preguntàvem, ara mateix, és més difícil que abans o més fàcil?
És més fàcil que abans, però això no vol dir que sigui tot el fàcil que hauria de ser. La tecnologia per a les persones amb discapacitat i més concretament per a les persones cegues té una doble vertent. Per una part pot fer el que fa en molts casos, que és facilitar l'accés a la informació i a la comunicació, que és la dificultat que tenim nosaltres. Si està dissenyada d'una forma accessible des d'un inici, però si no està dissenyada d'una forma accessible des d'un inici, es pot constituir en una nova barrera. Us posaré algun exemple, si mm-hmm. voleu. Jo, per exemple, ara, si vull llegir un llibre, vaig a casa meva, agafo un escàner, un OCR, o llegir un paper, me l'escanejo, i jo tinc un programa a l'ordinador que em xarra, en el meu cas, el que hi ha dins de l'ordinador i m'ho xarra, no? m'ho diu en veu. O puc obrir l'ordinador i puc anar a internet i puc consultar doncs, tot l'univers que té internet al seu interior i que abans aquest univers no estava en suport digital, per tant no estava de forma que jo hi pogués accedir, sinó que estava en paper. No? I en paper abans no hi havia OCRs, no hi havia reconeixedors de caràcters i tota aquesta documentació estava apilada a les biblioteques d'una forma llunyana d'accés per a mi.
Hi havia alguns llibres en braille, però no es podia
hi havia
accedir,
els que feia la 11, en braille, gravats, però no tota la immensitat d'informació que hi ha a internet. No? Però per altra banda, el que hi ha a internet no tot és accessible, encara que tinguéssim les eines tecnològiques o les eines adaptatives per a que ho siguin per a cecs. Els continguts a internet s'han de penjar d'una forma determinada, que normalment es pengen, però que s'han de seguir una sèrie de pautes que estan regulades per un consorci internacional, que és el W3C, hi ha unes pautes que es denominen les pautes guai, mm-hmm. i que diu, miri, vostè si penja a internet un contingut determinat, si hi ha una foto, doncs posi una etiqueta interna que vostè no elaborarà quan miri aquella plana internet, però que aquests aparells especialitzats per a persones cegues la llegeixen. No? I diu, aquí hi ha una foto del senyor tal. O quan vostè pengi un text, no el pengi en un format que sigui una imatge, perquè aquests revisors de pantalla, si és una imatge,
no ho llegeixen.
Mm-hmm. No? O per altra banda, el que són altres coses que ens provoquen les tecnologies, ja fora de l'àmbit d'internet, és, per exemple, si una companyia de trens, per exemple, decideix, no, jo ara per estalviar trec a les persones que estaven a les guixetes a les estacions o redueix horaris i en el seu lloc poso unes màquines, no?, que els substitueixen. Si aquella màquina, que també és tecnologia, no està adaptada per a que jo pugui utilitzar-la, al final no tan sols no puc comprar el bitllet, sinó que hauré de deixar de fer una cosa que feia fins ara, que era viatjar en tren. Mm-hmm. Per això lo important i la doble vertent, no?, que té la tecnologia, l'accés a la tecnologia i la tecnologia accessible. Què és el més important de tot? I això passa amb la tecnologia i és aplicable a gairebé tot. Si es dissenya des d'un principi per a tothom, no costa ni un euro més. Després, si s'ha d'arreglar, costa molts diners i moltes vegades no és possible. Per exemple, una rampa, no?, quan fas un un pas de peatons, doncs si ja el fas amb la rampa homologada i que té, doncs això no costa ni un diner més quan es fa de nou. Després, si s'han de rebaixar, sí, val molts diners, no?
És a dir, hem de pensar una mica en tots.
En tots, perquè no és només que ens serveixi per a nosaltres o per a les persones amb discapacitat, sinó que hi ha una regla que diu que tot el que serveix per a persones amb discapacitat és molt més fàcil per a la resta de la població que no té ninguna discapacitat. Mm-hmm. O bé, si fins i tot si volem portar una mica més a l'extrem, serà molt més fàcil si jo tinc una discapacitat doncs, temporal, d'un moment determinat, doncs, que tinc que anar amb crosses o tinc que anar amb el cotxet del nen o tinc que circular pel carrer amb el carro de la compra. No? O sigui que...
Prenem nota, senyor Grau. Uh-huh. Moltes gràcies, Xavi Grau, delegat territorial de l'ONCE Catalunya, per tota la tasca que fan des de la ONCE, per tot aquest col·lectiu i per tota la societat, perquè al final som tots els mateixos.
Moltes gràcies a vosaltres i teniu molta raó quan comenteu lo de la societat. Nosaltres no ens cansem d'agrair-ho. Gràcies doncs, per fer-nos costat cada dia i ajudar-nos a tirar això endavant.
Doncs seguim aquí al Plusvàlua. D'aquí uns segons amb l'Àgora.
Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. L'Àgora.
Doncs estem aquí ja al Plusvàlua preparats per encarar l'actualitat econòmica que aquesta setmana ve ben farcida, perquè tenim temes de tot, polítics, socials, econòmics, i com ja saben els nostres oients, aquí al Plusvàlua entenem que les persones estan per sobre de l'economia i que tots aquells temes que queden entremig també ens agrada treballar-los. Amb aquest Have You Ever Seen the Rain de Creedence, obrim doncs l'àgora d'avui amb els nostres tertulians, Claudi Cervelló, conseller municipal al districte de Sant Andreu de Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
I el senyor Xavier Melo, doctor en Economia. Bona tarda.
Bona tarda.
M'agradaria començar per el tema que potser ens queda una mica més lluny, però que porta molta cua i portarà encara més cua, que són les eleccions, els resultats de les eleccions d'aquest passat diumenge, en dues línies, per suposat, una aquí a Catalunya i en relació amb Espanya, i l'altra amb el que fa a la Unió Europea. Comencem, si els hi sembla, per la part més europea, que potser portarà menys diàleg, però comencem de fora cap a dins, i és aquest creixement de la dreta extrema i partits antieuropeistes. Com veuen aquesta...
amb preocupació, efectivament, el fet que un partit de la radicalitat del Front Nacional Francès, d'en Le Pen, hagi tingut un 25, hagi guanyat unes eleccions a França, i a més que l'hagin votat majoritàriament els treballadors, doncs és una cosa preocupant, i alhora que ens ha de fer reflexionar. O sigui, això vol dir que hi ha una crisi o una gran desconfiança respecte als partits que podríem anomenar tradicionals a França, que ja venien d'una certa crisi, que aquesta crisi s'ha enfondit, especialment el Partit Socialista Francès, i en canvi, tot i això, els treballadors, doncs, suposo que per una reacció de por, per una reacció de populisme, per una reacció d'incertesa, doncs s'han aferrat a aquest, clar, aquest missatge xenòfob de la Marine Le Pen. Per tant, això ens ha de preocupar i ens ha de fer pensar. Igualment, les majories euroescèptiques...
Com Anglaterra,
o
no?
Radicals, en el cas de Grècia. Ha sortit majoritari el partit, que jo ara no sé el nom exactament, però el pronunciaré, Syriza, que és una formació radical, radical, radical. Per tant, també suposo que, com diuen en castellà, d'esos polvos estos lodos, doncs de tot el que ha passat a Grècia, doncs s'ha reforçat un radicalisme.
Per tant, radicalisme, podríem dir, no tan radical com Le Pen en alguns sentits, però més d'esquerres, és a dir, diferent. Es mouen diferents tendències. No és una tendència només, sinó que veiem diferents tendències.
Bueno, el radicalisme és un. El que passa que, si està més a prop teu, el veus més normal. Jo entenc que és igual el de dretes que el d'esquerres. Però normalment el que és cert això que diu el Claudi Cervelló, però no és menys cert que normalment a totes les crisis el vot sempre té un clar viatge cap a la dreta. I jo m'atreviria a dir, tot i que no ho he contrastat empíricament, però que com més aguda és la crisi,
més
aquest moviment, sí, i no passa amb les esquerres. El que sí que és cert és que a més hi ha una doble variable aquí, que és la pèrdua, i a Espanya d'això ho hem vist encara més clar que a França, la pèrdua dels partits de pes, dels partits hegemònics. Llavors, aquesta sí que potser no sé si s'ha de fer la reflexió o no, o qui l'ha de fer, però això vol dir que el govern, en una situació difícil, doncs serà més complicat, perquè hi haurà més partits, partits d'extrema dreta i d'extrema esquerra, i la raó per la que passa això jo crec que no només és econòmica, sinó també és de valors. Perquè, per exemple, aquí a Catalunya, crec que aquest moviment tant que ha passat a Espanya no és tan clar, perquè la idea bàsica que deia que sortien els diaris que la Unió Europea assegura que escolta els resultats electorals de Catalunya, tot i que ningú vol comentar-la amb clau nacional, ja és prou contundent aquesta frase, doncs jo crec que la línia segueix sent més o menys la mateixa, tot i que el tema està complicat, clar.
I aquest creixement dels països antieuropeus, perquè abans de les eleccions nosaltres aquí al Plusvàlua comentàvem, no?, aquestes eleccions, i dèiem, no, potser des de les últimes sí que hi ha hagut un interès superior en aquestes eleccions i la participació, de fet, aquí a Catalunya, per exemple, ha augmentat, però aquest creixement dels partits antieuropeus ens diuen alguna cosa? És un moment? Què creuen?
Jo no sé si és una clau o no per respondre a la seva pregunta, però tinc la sensació que totes les decisions que pren el Parlament Europeu, ara potser seré una mica caricaturesc, però a vegades s'entén, són de l'estil de quanta llet ha de portar el formatge d'ovella i quantes vibracions pot fer un assecador de cabell perquè l'homologuem a tota la Unió Europea. I per això està bé, perquè té els seus avantatges en termes de mercat, de circulació de productes, etc. Però, en canvi, les decisions que afecten a la gent, que són més socials o fins i tot més econòmiques, aquestes acabes tenint la sensació que això llavors ho discuteixen entre París, Londres, Berlín i algú més, no? I llavors, escolta, atenció, perquè hem cedit sobirania com a estats i com a nacions, però aquesta sobirania, pels temes pràctics, sí que passen per un Parlament, pels altres és una negociació entre estats. Si això hi afegim que amb la globalització les empreses han esdevingut més fortes que els estats, la pràctica i fins i tot sobretot la sensació és que el poder dels ciutadans, ja sigui a través del nostre vot o a través del poder dels nostres representants, dels nostres governs, és menor. I penso que una clau del descontentament és aquest descontentament és aquesta sensació de dir, escolta, estem perdent poder com a ciutadans i llavors hi ha unes forces. No vull ara ser...
Jo no crec que sigui tan això, tant la pèrdua... Que hi ha una pèrdua clara de sobirania, però aquesta pèrdua de sobirania ha estat consentida. Fa 10 anys no passava això. Jo ho veig més en clau econòmica. És a dir, jo crec... que, escolta'm, quan les coses van bé, doncs fins a l'últim racó d'Espanya era europeista perquè hi havia un trasbals de fondos importants. I això podríem dir a altres països, també, a la pròpia Alemanya o a la pròpia França o Grècia. Bueno, quan les coses van malament i potser deixaran d'anar malament aviat, però inclús aniran bé, i en parlarem potser ara dels temes econòmics, inclús aniran bé, la cosa mai tornarà al lloc d'abans, o potser no, trigarem molt a veure-la. Jo crec que això hi ha governs que no ho han assumit bé, ni ho han repartit bé, i no ho estan, des d'un punt de vista econòmic, a més, no ho estan tractant d'una manera eficient. I s'està enganyant a la ciutadania, i llavors jo crec que la reacció que hi ha és, doncs, ser més nació. I ser més nació, avui en dia, des de la clau econòmica, és una estupidesa. Per totes, A no ser que tinguis un procés, com el català, que inclús ningú o molt poca gent està pensant en tenir un procés fora d'Europa, no? Ningú està pensant en posar una frontera a cap lloc. Nosaltres volem tenir una cultura independent, volem tenir unes estructures de poder que no ens les estiguin canviant cada dos per tres, i si ens equivoquem nosaltres. Però jo crec que aquesta línia de nació catalana ningú està pensant en posar fronteres, que és la idea de Le Pen. Llavors això és un problema. Però la clau se n'aprofiten amb un argument populista i el substracte és econòmic.
El tema de la immigració és un tema clau. Un dels partits que ha guanyat clarament les eleccions europees ha estat els d'Euroscèptics del Nigel Farage, del Partit per la Independència del Regne Unit, que han triomfat amb un 34% dels vots.
Clar.
Sobretot la seva campanya era: si algú de fora agafa un lloc de treball aquí, el trauran dels britànics, no? Això davant d'altres situacions com passa amb les nostres fronteres de Ceuta i Melilla, com ens podem imaginar el futur de la Unió Europea? Perquè a mi em costa. Ens estem començant a discutir entre nosaltres, no? Ja no s'accepten ni ciutadans europeus. Imagina't les fronteres cap a fora, no?
A veure, aquest és un d'aquells temes que jo crec que és una de les enormes contradiccions del nostre món actual. És a dir, tota aquesta gent que immigren i que venen cap aquí, o sigui, pensem els quilòmetres que han fet abans d'arribar a les valles de Ceuta, a Melilla o a les platges de Líbia per embarcar-se cap a les costes italianes. Clar, tota aquesta gent, per fer tot aquest èxode, han de tenir una situació de nul·les perspectives i de gran pobresa en els seus països. I, per tant, venen cap allà on creuen on tenim una millor vida i unes millors condicions d'existència. D'altra banda, per tant, és just o és comprensible, manera incomprensible, que aquesta gent vulguin accedir a una millora de la seva situació. D'altra banda, el que estem veient i el que és de sentit comú és que si tothom accedeix als serveis i a les ciutats i al primer món, aquest primer món no dona l'abast i, per tant, els serveis que tenim aquí no donen per allò del paper és para todos, de fa uns anys, ara no pot ser. I, per tant, aquí hi ha una confrontació que dius, no, hauria de, humanament, amb un món de justícia per tothom, doncs els hauríem d'acollir, però a la vegada veus que la situació d'aquí tampoc dona per acollir-ho, i per tant dius...
Jo no ho crec, jo crec que aquesta és l'argument del partit... Avui està molt... Però bueno, sí, sí. Aquest era l'argument del que deia el magnànim Zapatero. Dic-lo de magnànim per ser benèvol. Però jo crec que és un error. Jo crec que en un món de justícia el que faríem seria que la principal despesa que té la Unió Europea és la política agrària comú. Durant molts anys i de molt amb tots els...
La principal preocupació, de fet...
Era una preocupació que es podia entendre als anys 50. Uh-huh. 1947 era una preocupació, el Tractat de Roma. Perquè es pensava que era un bé estratègic si podia haver-hi alguna guerra perquè tenia una massa social molt àmplia i per una sèrie de factors. No té sentit que estem subvencionant, amb tots els respectes, els pagesos de Reus o d'on siguin per fer nous i no els hi comprem als països africans. Si en un doncs justícia el que diríem és, escolti, comerç obert, no donem subvencions dins d'Europa i comprem, i aquesta gent s'espavilarien. Llavors, esclar, és pervers, i per mi l'única solució serà aquesta, perquè, escolti, jo vinc de... Fa un parell de dies he estat en unes conferències als Estats Units, i la meitat de les conferències era del futur de creixement d'Àfrica, que no hi ha gent preparada, però acabarem anant a treballar ja, una part important de personal preparat. I si no invertim nosaltres allà, i no els hi comprarem allà, ho faran els xinos, perquè els xinos estan comprant matèria primera, estan aportant per les universitats i els americans també. I llavors, esclar, nosaltres aquí els tanquem la porta, però és que els hi hem de tancar. I en un moment de justícia el que faríem és, escolta'm, ja us comprem a vosaltres els enciams.
Sí, el problema potser no és que no els hi comprem. El problema però és han vingut molta gent que
aquesta gent ara aquí o se'n van ells o s'aniran els nostres fills. Però... I aquest procés, perdoneu, ja acabo, i aquest procés, a més, es repeteix al llarg de la història. No, és que ara han sortit l'ultradreta. Escolti'm, hi ha estudis sociològics que a partir d'una immigració del 10% comencen a haver-hi comportaments perversos amb partits ultras. I això està dit des de fa molts anys. Llavors, escolti'm, clar, aquí ens han avisat també que tenim les portes obertes. Bueno, clar, i l'edat, i fa 10 anys tota la classe mitja anglesa es va perdre. I també va sortir, saps? Bueno, surten aquestes reaccions.
Entenc que que comparteixo plenament l'opinió de que probablement hem d'ajudar que es desenvolupin els mateixos països perquè no necessitin marxar aquestes famílies. Tanmateix, un mercat obert amb el desenvolupament que nosaltres tenim davant del desenvolupament que ells tenen probablement també seria injust de cara a ells, no?
Bueno, com?
Que probablement acabaríem comprant molt barat, ells viurien menys, tampoc no viurien en unes condicions com les que tenim ara.
No es pot comprar. Quan vaig a dir una cosa molt que no li agradarà a molts oients, però que és la veritat, no, i a vostè. Va ser una discussió que vam tenir fa molts anys, quan jo era jove, i ho veia d'una altra manera. Quan val avui una vida a Europa i quan val una vida a Àfrica? Per una companyia de seguros. Miri, i veurà la diferència. Quina esperança de vida tenen ells i tenen nosaltres. Si les que tenen ells, si venen aquí, més de la meitat dels nens es moren. Els números no són dolents. El que passa és que és una evolució paulatina. Jo crec que la hipocresia és que passin, perquè, a més, ningú s'ha plantejat qui és el que ve. Qui és el que ve?
Sí, sí, no, qui és el que... els més espavilats.
No, ve el fill del propietari o del que mana de l'aldea.
Sí, sí.
No ve el minusvàlid. Aquell no té cap oportunitat. No ve la persona que sempre són l'última classe dins de l'aldea. Aquests no. Tots agafen diners perquè pugui venir el fill de l'amo. Mm. Escolti, a mi no em sembla. Jo no estic d'acord.
Un altre dels temes importants de que ens ha portat les eleccions ha estat aquesta victòria flagrant d'Esquerra Republicana i d'una mica de la tendència cap a la independència, així com també nous partits, com aquest Podemos, que ha crescut de cop i volta molt. S'ha trencat també una mica el bipartidisme, que ha perdut moltíssims vots, i s'ha automatitzat una mica el mercat, podríem dir, dels partits polítics. Com han viscut les eleccions aquí, a Catalunya i en relació a Espanya?
Hi havia dues coses...
El Consell Municipal ens sap molt
bé. Hi havia dues coses que em preocupaven per damunt de tot i que s'han resolt favorablement. Una era que hi hagués una participació, diguem-ne, presentable. Que no ens quedéssim allò que hi hagués una gran majoria de gent que es quedessin a casa, sinó que hi hagués una participació no ha arribat al 50%, però...
Hem millorat.
Per tant, hem millorat, diguem que pot ser una participació potable. I la segona cosa que em preocupava és que la majoria de sobiranista no punxés. Mm-hmm. Això és molt important pel procés i, per tant, doncs, el que havia de passar, també és el que ha passat, és que els vots sobiranistes no només s'han mantingut, sinó que han pujat. Per tant, en aquest sentit, jo estic content de com han anat aquestes dues variables que us deia. Hi havia una tercera preocupació, més personal o més domèstica, que en el sentit que jo sóc militant d'un partit, de Convergència i Unió, em preocupava que no ens clavéssim una patacada massa forta. Tenint en compte que estem governant, que la situació és la que és, que les retallades, que el desgast, que les crisis internes, doncs això també em preocupa. Això tampoc ha succeït. Mm-hmm. Per tant, jo diria que el balanç és positiu, ens permet continuar en el procés cap del dret a decidir cap a la independència del país, i el fet que Esquerra Republicana tingui més vots que Convergència en aquests moments, doncs bé, és una circumstància que de moment doncs jo crec que no altera massa res, sí que ens ha de fer pensar, evidentment, no diré que sigui igual, però sí que és una cosa que no és el que més em preocupa. I després veig altres coretes que han passat, com el que deia vostè, doncs el tema de Podemos, uns ciutadans que no han pujat tant com ens temíem, em feia molta por que un partit que critica la demagògia i el populisme, però que en el fons crec que es basa en això mateix, doncs hagués tingut una alça important, no l'han tinguda. Uh-huh. Em sorprèn Podemos, i em va fer curiositat veure que UPyD ha tret gairebé el mateix resultat que la PACMA, que són el partit de defensa dels animals. Per tant, dius, va, hi ha coses que et permeten.
Pues, em costa poder trobar punt de debat amb el que ha dit el conseller municipal.
Ja és curiós, per vostè.
Sí, ho he intentat, però no, la veritat és que coincideixo. Jo crec que la gran estratègia que té aquest país avui és no punxar pel bé de tots, pels que volen i pels que no volen el procés, perquè potser hi hauria gent que no volia començar la partida, però enmig d'una partida de pòquer l'única manera que perds segur és deixant la partida a la meitat. Llavors, esclar, si punxes, doncs hauria sigut econòmicament desastrós per nosaltres, crec jo, eh?
Mm-hmm. Sí, si doncs, hagués hagut una punxada de les majories...
No hi ha... S'ha vist que no és un tema d'una persona ni de dos, sinó que és un poble que ja està cansat de l'expoli, de clicar-me la llengua durant 100 anys i hi ha hagut una reacció. Jo crec que, bueno, en aquest sentit, això és el que m'emporto.
Creuen que davant de la punxada impressionant dels dos grans partits espanyols, tant del PSOE com del PP, i aquests nous partits que neixen, les possibilitats de Catalunya en un sentit ampli, les que siguin, són majors?
No, miri, hi ha un aforisme que fa temps que el sentim i que es diu que és allò que et pregunten què és el que s'assembla més a un espanyol de dretes, doncs un espanyol d'esquerres. I en aquest sentit, tant el PP ja sabem de quin peu calça, i el PSOE ja estan dient que potser el que haurien hagut de ser és més radicals a favor de la unitat d'Espanya. Per tant, jo no hi veig cap esperança en tot això, i en tot cas potser la mica d'esperança en ve de Podemos i de la seva actitud més oberta, però Podemos són els que són, i que numèricament, vull dir, no ho desmereixo, però en tot cas tampoc ens facilita, ens tenen un pes avui per avui.
Doncs jo sí que ho veig diferent, això. Ho veig diferent.
Ja ho estàvem
esperant,
eh?
Sí, ho veig diferent amb el sentit de la segona part, no la primera part. És a dir, jo crec que més aviat és dolent que és bo per Catalunya, amb el sentit de que veig més probable un acord entre PP i PSOE o entre Podemos, és igual qui, però en PP i PSOE sí que el veig, perquè realment si s'uneixen tots els partits, Madrid tindrà un problema, que tampoc ens interessa. Llavors, PP i PSOE units, bueno...
Però units en contra de Catalunya.
Sí, sí,
no, a favor.
Com sempre, per això no. Jo dic que aquesta situació no facilitarà la negociació. Jo crec que hem de ser molt forts perquè passi el que passi, necessitarem estar ben armats mentalment. Listen to the rhythm of
Doncs amb aquest Rhythm of the Rain de The Cascades fem ja la recta final del programa per comentar dues notícies que també són importants avui. Una és la llei del BCN Wall, que tira endavant amb el suport de Convergència i Unió i del PSC i amb el suport parcial d'Esquerra Republicana i del PP, i que m'imagino que vostès estaran d'acord.
Sí. Sí, a veure, el tema de BCN World era molt fàcil fer-hi demagògia i buscar-li els punts flacs i buscar totes les pegues, però en el fons, en la situació que tenim, una inversió que ens porti feina i que ens porti llocs de treball és molt convenient. Es pot fer la crítica, estic d'acord que potser els llocs de treball no són tan qualificats o tan de primer nivell com hauríem pogut pensar, però en tot cas jo penso que en els milions d'aturats que tenim aquí a Catalunya i amb el perfil d'aquests milions d'aturats, si poden trobar una feina, si poden treballar allà, tindran un respir i una bona notícia. I en tot cas aquí els alcaldes de la zona tenen molt clar el que volen, per tant, per això s'ha tirat endavant i s'ha fet el que s'havia de fer.
Qualsevol euro que entri a Catalunya serà benvingut, si bé quan no sigui de guerres, armament o drogues,
que
no?
També en venen, i en venen molts.
Bueno,
però Espanya aquests, és bastant...
Però jo crec que Catalunya, si per algú s'ha diferenciat aquests últims 10 anys, és perquè exporta molt més i entren més diners, i tot allò és totes aquelles amenaces que hi havia, a més aquests tres últims anys, en més diferents encara. Tot això que ens deien de que aquest procés ens portaria a la ruïna, el que està fent és que venen més empreses que abans i ens donen més suport. Vull dir que de les amenaces, de moment...
Doncs anirem observant aquest procés, perquè m'agradaria, aquests minutets que queden, poder comentar amb vostès aquest conflicte de Can Vies que es viu aquí, especialment al barri de Sants. Vostè, senyor Claudi Cervelló, que és conseller municipal del districte de Sant Andreu, ho deu conèixer més de prop.
A veure, no conec de prop aquest cas, però sí que conec aquesta dinàmica, i a veure, això ens preocupa perquè, d'una banda, no podem justificar de cap manera la violència, per això... d'entrada, però sí que veig tot un procés, que hi ha un sector que sembla que li interessi més el conflicte que no pas resoldre la situació. Jo penso que tot això té unes arrels també del descontentament social, de la falta d'expectatives, fins i tot d'una desconfiança en les institucions, que a vegades som massa lentes, que a vegades ens costa prendre decisions, i d'uns ciutadans que exigeixen, i aquesta exigència a vegades és bona, perquè doncs, ens posa una mica...
Les piles
en les institucions, i veiem que no ens podem endarrerir, que hem d'atendre les demandes dels ciutadans, però clar, el que no pot ser és que quan s'ofereix fa 3 anys que estàs negociant amb algú perquè les activitats que estan fent en un edifici les puguin fer en un altre i aquell edifici es pugui doncs, utilitzar pel seu propietari, en aquest cas TMB, que a més el volien derrocar per uns motius de seguretat, pels que fossin, en tot cas, s'oferien alternatives i hem hagut d'acabar doncs, amb aquests esclats de violència que, a veure, això ha sigut a Sants, però és que a casa meva, que visc a Sant Andreu, van cremar 2 contenidors aquella nit i un dels veïns que aparca el seu cotxe allà perquè és discapacitat, doncs s'ha ligat el cotxe absolutament xamuscat, no sé com es diu en català. Per tant, diu, escolta, això no podem admetre que la violència i la radicalització siguin una manera...
Però què ha passat? S'ha trencat el diàleg?
Jo crec que no hi ha hagut mai, no? No ho sé, jo no ho conec. Jo crec més el fet del descontent social que hi ha.
El diàleg s'ha mantingut. Durant 3 anys el districte de Sants, ha estat parlant amb les persones, els col·lectius que ocupaven Can Vies. Se'ls ha ofert locals a Can Batlló, que és una altra zona que hi ha en el mateix districte, per fer-hi les activitats, i sembla que no hi ha pogut acord possible. L'alcalde Trias ahir d'aquest matí que s'havia tingut una paciència infinita negociant amb aquesta gent. Jo ara no sabria dir exactament, no hi ha sigut, per tant no sé la versió tampoc de les entitats, però és a veure...
En tot cas, el que està
crec
clar...
que s'ha negociat i que s'han ofert solucions suficients.
El que està clar és que el pols social està molt viu en aquests moments.
Sí, això ens hi trobem en els barris i hi ha una exigència.
I el descontent social, jo crec, i crec que qui té part d'aquest descontent social, responsabilitat que no se'n parla, i se'n parla molt poc, no és tant a nivell local com els... Deixi'm un minut, com el jutge. No?
Dos segons.
Ho deixo pel proper dia.
Que hi ha aquest descontent social, a veure com evoluciona. Gràcies, senyor Melo, que se'ns acabava el temps. Senyor Cervelló, moltes gràcies. Al nostre tècnic Jordi Carretero, a l'Agència Catalana de Consum, que ens dona suport, i al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, qui us ha parlat, Carla Gràcia. Ens tornem a retrobar la setmana vinent, dijous, com cada setmana, 3 a 4 en directe.